Un, dos, tres.
La Ràdio Escola a Ràdio Salt.
Benvingut al programa de Ràdio Escola a Ràdio Sant. Al programa d'avui escoltarem un debat de retòrica del curs 17-18 entre els alumnes de l'Escola Vilarroja de Girona i els alumnes de l'Escola Silvestre Santaló de Sant. Debatem entre si és millor l'esport individual o el col·lectiu. Després escoltarem una entrevista feta a una mare per part dels alumnes de primer de l'escola a les Arrels. Seguirem amb el salt entramat d'aquesta setmana i la cançó dedicada. I acabarem el programa amb dues presentacions que han fet els companys de Salvador Espriu. Una presentació sobre un futbolista famós i altra presentació sobre un esport.
Enguany arribem a la novena edició del concurs de retòrica a les escoles del Gironès. Es tracta d'un concurs de debats pautats entre dos equips d'alumnes de sisè de primària sobre temes d'actualitat i que preocupen els infants. Us oferim un dels debats realitzat en alguna de les edicions anteriors.
Bon dia a tothom. Nosaltres som el grup de l'Escola Vilarroja, que som en Pràctic, que és l'orador, l'assessor, l'Àgueda, que també és una assessora, i l'Aixofrit, i jo, que sóc l'orador. Avui venim a defensar un tema, que és si és millor jugar o practicar esports en equip o esports individuals. Nosaltres estem a favor dels esports en equip, perquè són més... Hi ha més arguments a favor, per exemple, tens més vides socials, vincles afectius, emocionals, positius, aprens dels altres i els altres de tu, i etc. Ara ho defensarem fins al final.
Hola, bon dia. Jo em dic Rània i sóc l'oradora i és la meva companya i assessora Dunya. Jo tinc 11 anys i ella té 12 i les dues venim de l'Escola Silvestre Santaló. Vull donar les gràcies a tots i totes per estar aquí, als meus companys i companyes per haver-me deixat ser la que representa l'Escola Silvestre Santaló. I el nostre posicionament en aquest tema és que estem a favor de l'esport individual, per tant estem en contra de l'esport col·lectiu, perquè l'esport individual és... tots els mèrits són teus. Espero que els meus arguments siguin prou sòlids per com convenceu-vos i que l'esport individual és millor que l'esport col·lectiu, i us desitgem molta sort adversari i volem recordar que el més important és gaudir el debat. L'esport individual és millor per la salut perquè no et fa mal de cap quan es provoquen conflictes en l'equip com a l'esport col·lectiu, quan es generen tensions a la relació. A l'esport individual pots anar a qualsevol lloc a practicar l'esport, no com a l'esport col·lectiu, que si, per exemple, l'entrenador te diu que tens que anar a un pavelló, tens que anar-hi. A l'esport individual, l'horari és lliure, no com a l'esport col·lectiu. Els avantatges de que l'esport individual, l'horari sigui lliure, és que pots anar a practicar el teu esport quan tinguis més energies i puguis gaudir. També hi ha molts esports individuals, per exemple, el judo, la natació, el golf, és a dir, hi ha molta acceptació i pràctica. A l'esport individual tu ets el centre d'atenció. Et respectes i vas al teu ritme. Guanyes confiança en tu mateix, aprens a valorar el propi esforç i a l'esport col·lectiu, si tens un entrenador o entrenadora que sigui molt exigent i no respecti les teves opinions o decisions, no com a l'esport individual, que tu ets la presa de decisions.
Nosaltres creiem que són millors els esports col·lectius perquè passes les tones amb els teus amics i, com he dit abans, fas vida social i quan fas vida social és la primera cosa que has de tenir per sentir-te bé dins d'una societat. i si estàs en un equip pots demostrar-li al teu equip que tu ets bo i pots compartir la il·lusió amb els teus companys. També comparteixes, si fas un punt pel teu equip, no, et poses content. No si estàs sol, et fas un punt i et poses nerviós per si fa l'altre un o tu un altre. Si, per exemple, en Rafa Nadal es lesiona, no pot jugar més, no pot jugar a la Lliga. Es perdrà, les vegades que està lesionat, es perdrà la Lliga. Per exemple, hi ha gent que en els esports col·lectius es cau o es fa mal. Els teus companys et poden ajudar i et poden animar-te. En els esports col·lectius aprens la tàctica del teu equip i així aprens totes les tàctiques dels esports que et vulguis apuntar. També, a cada vegada arriba més gent d'altres cultures i d'altres llocs que volen practicar aquell esport i així poden parlar entre ells i poden aprendre cultures noves i noves llengües. Els esports col·lectius són més populars, són més populars, més, és a dir, més coneguts i també és més fàcil entrar-hi per practicar aquells esports. I també, a més, també ets no ets imprescindible per guanyar. El teu equip et pot ajudar. Si tu no estàs al 100%, l'altre estarà al 100%.
Abans he escoltat que has dit que si, per exemple, un del teu equip es cau i un dels teus companys ja et pot ajudar, però l'esport individual també, perquè pots anar a un lloc públic a practicar el teu esport i si hi ha algú al teu costat i tu et fa alguna ferida, algú et pot ajudar.
Ja has d'anar allà, però en l'equip t'ajuden de seguida, però tu entrenes en un lloc, no pensaràs anar a un lloc públic perquè t'ajudin, només has de pensar anar a un lloc perquè t'ajudin. Si estàs tu sol entrenant a casa teva, tens una pista de tennis i tu entrenes sol, no et pots ajudar ningú?
Però hi ha contactes i pots trucar.
Per exemple, com he dit abans, en Rafa Nadal es lesiona. Es cau o es lesiona? Què faràs? Què farà en Rafa Nadal després? No podrà jugar a la Lliga, no podrà guanyar premis, no podrà guanyar títols. Estarà fora. Per exemple, en Rafa Nadal abans estava lesionat, ara ha tornat a ser l'1 del món, però no ha tardat molt de temps en recuperar el seu títol.
Tens raó, però jo vull dir una cosa que sobre l'esport col·lectiu. Que si, per exemple, es provoquen conflictes en l'equip, tu et sentiràs molt malament i no voldràs parlar amb ningú, però en l'esport individual no es provoca ningú conflicte perquè tu estàs sol i pots practicar l'esport quan tu vulguis.
Tens raó, però la frustració individual costa més de suposar la col·lectiva, ja que entre tots els components de l'equip us podeu consolar i fer pinya. Finalment, nosaltres creiem, i segurament la majoria de la gent que està aquí, que està d'aquí, està d'acord amb nosaltres, que és molt millor i més profitós practicar esports en equip que individuals. Perquè, com he dit al principi de tot, tens vida social, et fas amb la gent, fas vincles afectius i emocionals i fas molts amics nous. Vull donar les gràcies a en Pep per inventar-se aquest concurs tan divertit i al jurat per puntuar-nos i a tot el públic que hi ha aquí per escoltar-nos. Espero que us hagi convençut i moltes gràcies al meu adversari per estar aquí debatent contra mi. Gràcies a tothom que s'està escoltant.
En conclusió, vull admetre que ha sigut un debat molt difícil. També vull dir que has tingut raó en moltes coses, com que l'esport col·lectiu és més divertit perquè tens amics. Però nosaltres dos seguirem defensant que l'esport individual és millor que l'esport col·lectiu. Vull donar les gràcies a tots vosaltres per haver escoltat, a vosaltres jurat, a tu, Pep, per haver-te inventat aquest concurs tan divertit, a tu, adversari, i a tots vosaltres. El meu argument estrella és que sobre l'esport individual és que ja que aprens a escoltar-te i a prendre decisions, te va més bé físicament, mentalment i anímicament. Espero que els meus arguments us hagin convençut i moltes gràcies a tots i totes.
Hello,
salam alaikum.
Estàs escoltant
Ràdio School,
una ràdio entretinguda,
una ràdio genial,
la ràdio de l'escola que serveix de xar.
To lead a better life, I need my love to be here.
Benvinguts a la ràdio.
Som la classe de primer B.
Avui ens visita la mare de la promotora de recerca de la Universitat de Girona.
Hola, Cristina, com estàs?
Hola, doncs estic molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
Hola, Cristina, què volia ser de gran?
Doncs, de petita, quan tenia la vostra edat, volia ser una cosa que no s'assembla en res al que faig ara, que és veterinària. M'agradaven molt els animals, jo volia tenir una granja i viure en una granja plena d'animals. I mira, ara no s'assembla absolutament en res.
Uau!
Vas estudiar molt per anar a la universitat?
Home, doncs força. Per anar a la universitat vaig anar a l'escola, a l'institut, i després de l'institut vaig anar a la universitat. Allà vaig estudiar psicologia i quan vaig acabar la carrera vaig començar el doctorat. Llavors, en aquell moment, el doctorat tenia dues parts. Una primera, que vaig fer uns cursos, vaig fer un treball de recerca, una artesina, i després vaig començar a fer la tesi doctoral. Llavors, vaig estar molts i molts anys estudiant per fer la tesi doctoral, que finalment no la vaig acabar, però tot allò que vaig estudiar sobre la recerca i els anys que vaig estar fent la tesi, doncs ara mateix em serveix moltíssim per la feina que estic fent amb el meu equip de recerca.
Què és una tesi doctoral?
Doncs una tesi doctoral és un treball de recerca en el procés del qual la persona el que fa és aprendre a ser investigador. Llavors, primer s'ha de plantejar què vols investigar, has d'estudiar molt sobre aquell tema, has d'elaborar tota una sèrie de documents, has de fer recerca, és a dir, has d'anar a fer la recerca que tu volies desenvolupar, arribar a unes conclusions, tot això s'escriu en uns llibres que són bastant gruixuts, i després s'ha de defensar, has d'anar a un tribunal, és a dir, hi haurà 3-4 persones que estaran escoltant el que tu dius i te fan preguntes sobre allò per assegurar-se'n que has après molt d'aquell tema. Quan ho acabes, ets doctor, i vol dir que a partir de llavors pots ser un investigador de la universitat o d'un altre lloc.
Bravo!
Com va estigar en el vostre equip?
Doncs en el meu equip de recerca, el tema principal, el que principalment investiga l'equip, és el benestar i la qualitat de vida dels infants i els adolescents. Llavors, com ho fem això? Doncs fem uns qüestionaris de preguntes i anem a les escoles a preguntar-li als nens i a les nenes què senten o què coses sobre la seva vida, és a dir, com de satisfets estan, com de feliços estan amb la seva vida, amb la seva família, amb les coses que tenen, amb l'escola, amb els mestres, amb els amics, i amb tot això ens fem una idea de quin és el benestar de nens, nenes i adolescents, perquè també anem als instituts, de Catalunya, bàsicament. Llavors, a part d'això, en aquests qüestionaris hi ha algunes preguntes d'altres temes que també investiguem i que s'hi relacionen amb el benestar, com per exemple, com afecta l'ús de les pantalles, mòbils, tablets, ordinadors, teles, en aquest benestar. És a dir, els nens que utilitzen moltes pantalles són més o menys feliços? Estan millor o pitjor amb la seva vida? I també altres temes com els nens que a classe algun altre nen li pica, li molesta, li insulta, es troben millor o pitjor amb la seva vida?
Pitjor.
Exacte, normalment es troben pitjor. Igual que també hem vist que els que utilitzen moltes pantalles, que us deia abans, també solen ser els que estan menys satisfets amb les seves vides, perquè l'ús de les pantalles fa que es perdin moltes altres coses, com anar amb els amics, estar a casa, etc. Llavors, què més? Doncs els drets dels infants. Nosaltres també preguntem als nens si saben quins són els seus drets i si pensen que respecten els seus drets, perquè això és també molt important en el seu benestar. I què fem amb totes aquestes dades que recollim a tots aquests col·les? Doncs el que fem és conèixer millor la situació, saber els motius pels quals hi ha alguns nens que no estan satisfets amb la seva vida, que no es troben bé amb la seva vida, i intentar fer alguna cosa per intentar que estiguin millor. Vale? Fer accions, fer activitats, fer algun tipus d'intervenció, d'acord? Per intentar que aquests nens i nenes, o que tots els nens i nenes, puguin estar al màxim de bé possible amb les seves vides.
I què és el benestar?
Què penseu vosaltres que és el benestar? Quan sentiu la paraula benestar, en què penseu?
Jo crec que el benestar és com estar bé, perquè la paraula ja ho diu, perquè és benestar, sentir-se bé.
Jo crec que el benestar és la salut dels nens.
Doncs totes dues respostes estan bé. És a dir, benestar, com bé deia l'Iñaki, és estar bé amb un mateix, és sentir-se bé amb tots els aspectes de la seva vida. I quan nosaltres estem bé amb la nostra vida, llavors és quan tenim bona salut mental, que es diu. És a dir, no és si estem malalts, si tenim una ferida o si tenim un virus, sinó que ens trobem satisfets amb la vida i ens trobem a gust amb nosaltres mateixos.
I per acabar, podem fer una bateria de preguntes?
Per suposat.
Quin és el teu color preferit?
El color blau.
Quin és el teu número preferit?
És el número 6, perquè tant l'any que vaig néixer jo com l'any que va néixer la Bruna acaben en 6.
Quin menjar és el teu preferit?
Doncs m'agraden molt les maduixes.
Si fossis un animal, quin series?
Aquesta pregunta és molt difícil, eh? No ho sé, mira, jo crec que a estones podria ser com un gatet així molt mimós, però quan m'enfado puc ser salvatge com un lleó, eh? O sigui que depèn del moment del dia. I vosaltres, quin animal seríeu?
Jo un gatet perquè és molt cuqui.
Jo un leopard perquè cola molt.
Jo un guepard perquè té unes urpes molt fortes.
Jo el conill perquè veia bastant agar.
Jo un cavall perquè és molt alt.
Jo un gos perquè és molt cuqui.
A on t'agradaria viatjar?
Doncs a mi m'agraden molt les ciutats, sobretot. He estat a moltes capitals i m'agradaria... Unes que em falten són, per exemple, San Francisco, Los Angeles, que són a la costa est dels Estats Units. Però, tot i no ser una ciutat, també m'agradaria molt anar a la illa de Hawaii, a veure les platges i la naturalesa i tot això.
A mi també m'agradaria.
Jo també vull anar a Hawaii.
Quina és la teva flor preferida?
La rosa, com la de Sant Jordi.
Quina és la teva pel·lícula preferida?
Doncs m'agrada molt la pel·lícula Coco, la coneixeu? Suposo que sí.
Sí.
I també de les últimes, molt Encanto.
A mi també m'agrada molt Encanto i el Coco.
I la teva cançó favorita?
Doncs la meva cançó favorita és una mica antiga. És d'un grup que es deien els Beatles, es diu Hey Jude, i és la que utilitzava per fer dormir la Bruna quan era molt petita. Li cantava aquesta cançó. Hey
Jude. Gràcies per la teva visita.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
A nosaltres també ens ha agradat que vinguessis a Radio School. Espero que us hagi agradat l'entrevista.
Gràcies per escoltar-nos i fins aviat.
Adeu, Cristina.
Adeu a tots.
Adeu.
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 Adeu, mare
de la Bruna.
Adeu,
mami. Adeu a tothom.
Soc la Roser Agustí i al Salt Entremat aquesta setmana la Mònica va recollir la meva dedicatòria i la passa a algú altre. Qui serà? Endavant!
Ei, gràcies, Roser! Jo li passo el fil d'aquest Salt Entremat a la meva companya, la meva parella, de fet, a l'Espriu. És l'educadora social, és la Begoña Pont, i sense ella no podria fer ni la meitat del poc que faig. La cançó que he escollit es diu No fer tant i és d'en Guillem Roma. Espero que us agradi.
Que no es guanya ni es perd, diuen que potser el temps ni tan sols existeix. Ho sento quan et veig, que gran és l'univers. Ja no hi vull pensar més, que el món està sotmès a grans dosis d'estrès. I acabarem tots igual, sigui abans o després. La brisa, la calor, la maca en suspensió, l'energia tropical i una conclusió. No fer tant, deixar lloc per sentir. No fer tant, buidar per tornar a omplir. No fer tant, que el vent s'emporti el patir. No fer tant, em ve de gust a mi. Els teus millors anys que has de ser productiu, com a molt somiaràs 15 dies d'estiu i saps perfectament que això no és estar viu. No li diguis al mar que hi posi més esforç o en aquell petit bosc que tregui rendiment pensant naturalment. Tot això no s'entén. Els núvols hi està bé, les plantes ho saben fer. Miro el sol que es va ponent amb un pensament. No fer tant, deixar lloc per sentir. No fer tant, buidar per tornar a omplir. No fer tant, que el vent s'emporti el petit. No fer tant, em ve de gust a mi.
Hola, bon dia. Avui us parlaré de Neymar da Silva Santos Jr., més conegut com Neymar Jr. Va néixer el dia 5 de febrer del 1992 a Brasil. Va començar la seva carrera de futbolista al Santos, debutant amb l'equip professional amb 17 anys, el dia 7 de maig del 2009. En el 2013 va ser transferit al Futbol Club Barcelona, on va guanyar molt més títols al costat de Lionel Messi i Luis Suárez, com per exemple la Liga, la UEFA Champions League i la Copa del Rei. Abans de tot això, a la Copa del Món del 2014 va tenir una lesió molt sèria a l'esquena que, si hagués sigut 2 centímetres més cap a baix, no hagués caminat mai més, però es va recuperar. En el 2017 es va transferir un altre cop, per ara, al Paris Saint-Germain, que és el seu equip actual. Per 222 milions d'euros va ser la contratació més cara de la història del futbol fins avui. Amb 79 gols des del seu debut per la selecció de Brasil en 18 anys, que va ser el dia 10 d'agost del 2010, va ultrapassar Pelé, que va fer 77 gols, així doncs convertint-se en el màxim golejador de Brasil. Tot això amb 30 anys. I aquest és un breu resum de la vida de Neymar fins a l'actualitat.
Hola, som els alumnes de tercer ESO, que fem l'optativa de la ràdio i avui fem el tema d'esports, que és el hoquei. I també parlarem i posarem aquest tema a la ràdio. Hem escollit aquest tema perquè és un esport poc conegut.
De hoquei herba. Hockey sobre herba és un esport de conegut practicat entre dos equips d'11 jugadors, cadascun que consisteix a impulsar una bola amb l'estic cap a la porteria, defensada per l'equip contrari, amb l'objectiu de marcar gols. Per altres esports relacionats, ara parlarem de hockey sala. El hockey sala és un esport que enforta dos equips de 6 jugadors, amb dues porteries, amb xarxes, una cadascuna al costat del camp, i en què els jugadors utilitzen un estic o pal de fusta o fibra en forma de cobra per conduir una pilota de cautxú per tal d'introduir la pilota a la porteria del rival.
Ara us parlarem de hockey floorball. Aquesta disciplina esportiva és molt semblant al hockey en totes les modalitats. La finalitat del joc és clara: ficar la pilota picant-la amb l'estic a la porteria del contrari. Guanya l'equip que aconsegueixi més gols a l'arrelat de 2 períodes de 15 minuts.
Ara us parlarem de hockey patins. Hockey sobre patins és un esport d'equip practicat amb patins de 4 rodes entre 2 equips de 5 jugadors cadascun, consistent a impulsar una bola amb l'estic cap a la porteria defensa defensada per l'equip contrari per tal d'introduir-la ahir. I ara us parlarem de hockey gel. Hockey sobre gel és un esport que es juga entre dos equips de 6 jugadors amb patins sobre una pista de gel. Els patinadors han de dirigir un disc de cautxo amb un bastó llarg per intentar anotar la porteria del rival.
Fins aquí el programa d'avui. Volem agrair la col·laboració dels alumnes i docents de l'Escola Silvestre Santaló i les Arrels i de l'Institut Salvador Espriu, que han fet possible aquest programa de Ràdio Escola a Ràdio Sal. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa el dissabte a les 13 hores i el diumenge a les 17 hores. I per escoltar-lo en qualsevol moment i en qualsevol lloc, poder fer-ho en línia a la web de Ràdio Escola. Som d'allà on venim, d'allà.